Dos quarts de deu del matí, comença l'Esport en Marxa.
Esport en Marxa, amb Joan Garcia.
Molt bon dia, primer Esport en Marxa d'aquest estrenat i recent mes de febrer. I on avui tindrem protagonisme per al Solideu Patiu que cruça en quad pel primer equip masculí que enguany competeix després de l'ascens a l'hoquei lliga, la màxima categoria estatal, i ho fa per segona vegada a la seva història. L'equip de moment es troba en posició de play-out de permanència i ara mateix doncs, té una mala dinàmica, però també és veritat que ha jugat contra els més grans de l'hoquei lliga. Liceo, per exemple, o el mateix Reus Deportiu. I la propera jornada, aquest diumenge per la tarda, visitarà el Palau per enfrontar-se ni més ni menys que el Futbol Club Barcelona. Avui ens acompanyarà un jugador que ara mateix està lesionat i veu l'equip des de fora, des de la graderia i no dins de la pista. És el Carles Domènech, amb una lesió a la mandíbula, s'està recuperant i el tindrem aquí a l'estudi Ramon Barnils. Un Solideu Patiu que cruça en quad que aspira a sortir d'aquesta zona de play-off de permanència, però de moment té aquesta zona a 5 punts de distància. De la resta de la jornada, cal destacar el triomf del DSB Club Voleibol Sant Cugat a la pista del Kiele per 0-16-3 i d'aquesta manera assoleixen momentàniament la sisena plaça. I això què vol dir? Doncs que jugarien el play-off pel títol per tercer any consecutiu. I a més, un vòlei que afronta aquest dissabte a la tarda el darrer partit abans de la Copa de la Reina el proper cap de setmana que Sant Cugat acollirà. Sant Cugat serà la seu de la competició del CAO. De moment, bones sensacions per l'equip de Rafa Ruiz aquest dissabte, a 7:45 del vespre, al pavelló de Valldoreix. Últim partit abans de la Copa de la Reina s'enfrontaran al Heidelberg, que és el penúltim classificat de la Lliga Iberdrola. Resultats, classificacions i protagonistes. Òbviament, aquí, a l'Esport en Marxa, repassem i pentinem la jornada. Ens acompanyeu? Endavant! Un cop d'ull als marcadors amb la companyia de Sergi Crusells. Sergi, bon dia.
Bon dia, Joan.
En futbol, Turó Peira 2, Sant Cugat Futbol Club Masculí 1.
Els vermell i negres cauen per la mínima i sumen 3 dels últims 18 punts en joc.
Kiele 0, DSB Club Voleibol Sant Cugat 3.
Les Sant Cugatenques guanyen un partit clau i són sisenes en posició a play-off pel títol.
Bordils 25, en vol Sant Cugat 31.
Els de Dani Ariño assoleixen un important triomf per seguir segons.
En bàsquet, Cotone FC Badalona 81, Unió Esportiva Sant Cugat Masculina 68.
Els Sant Cugatencs encaixen la tercera derrota de la temporada però es mantenen segons.
Solideu Patiu que cruça en quad masculí 0, Liceo 2.
Els de Joan Carles Badillo planten cara però es veuen superats pel vigent campió d'hoquei lliga.
En futbol sala, Olímpic Floresta 4, Sant Joan de Vilassar 2.
Els florestans remunten un maig que perdien 0-2 a la mitja part i continuen a la part alta de la taula.
Més futbol sala Sant Cugat masculí 2, Lloret 2.
Punt insuficient per als santcugatencs que segueixen lluitant per la permanència.
I en futbol sala femení, Màgic Sants 6, futbol sala Sant Cugat 3.
Pas enrere de les de Manel Muñoz que cauen a la pista del penúltim classificat.
I per acabar, bàsquet, en aquest cas, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 79, bàsquet Sant Boi 75, aquest era marcador de la passada jornada, i ja li hem donat un cop d'ull al bàsquet aquesta jornada amb aquesta tercera derrota de la Unió Esportiva Sant Cugat masculina, que atenció, continua segona, però sí que és veritat que el líder, el Cerdanyola, s'escapa a dues victòries. Dilluns 6 de febrer, passen 5 minuts de 9:45 del matí, en directe aquí al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, per acompanyar-vos un dilluns més, fins les 10 del matí, per explicar el que ha estat una nova jornada esportiva a casa nostra. I un dels partits més atractius que es podien veure aquest cap de setmana a Sant Cugat era el PAF 2, dissabte a la nit, dissabte al vespre, entre el Solideu Patiu que cruça en quad masculí i el Liceo, un conjunt, el gallec, que és el vigent campió de Lliga, que també competeix a Europa i de quina manera, i la veritat que va ser un molt bon espectacle. El Patiu que va competir, però no va ser suficient per caure derrotat, això sí, per la mínima, per 0-2. Abans d'escoltar el protagonista, que ens espera aquí a l'estudi Ramon Barnils, és moment de conèixer com va anar aquest partit. Crònica del nostre company Arnau Martínez. Arnau, molt bon dia.
Bon dia, Joan. L'equip masculí del Solideo Patí Hockey Club Sant Cugat ha perdut 0-2 davant el Liceo, vigent campió de l'Hockey Lliga, a la jornada 17 de la competició. El matx ha començat frenètic per les dues bandes, amb ocasions molt clares que tots dos porters s'han encarregat de desfer amb bones aturades. Amb el pas dels minuts, el Liceo s'ha trobat més còmode i Bruno Di Benedetto ha obert la llauna amb una diana al minut 15. Arnau Canal, a falta de 6 minuts per acabar el primer temps, ha establert el 0-2 que ha deixat glaçat el PAP 2. A la represa, els locals han exhibit el seu millor hoquei amb ocasions molt clares, però un mur anomenat Martí Serra ha aconseguit mantenir el 0 a la porteria gallega. El porter Baptiste Bonú destaca la bona feina de l'equip, tot i la derrota.
Profesional, son campeón de España del año pasado. Pero creo que la mentalidad está aquí, que si trabajamos un poquito más podemos ganar equipos como el Liceo, o el Barça o Reus. Pero falta poco, pero trabajamos para ganar los próximos partidos y creo que hoy fue un buen partido para nosotros.
Els de Joan Carles Vadillo continuen en zona de promoció de permanència, 5 punts de la salvació, i la propera jornada visitaran la pista del Barça, líder de la competició.
Gràcies, Arnau, i la veritat és que a veure si finalitza aquest turmalet per al Solideo Patí Hockey Club Sant Cugat masculí, perquè ha jugat contra els grans de l'hoquei Lliga i grans que també són a Europa, i a veure si després d'aquest partit de diumenge al Palau, doncs l'equip ja troba rivals per competir de la millor manera. Avui ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Barnils en directe, el que és jugador del Solideo Patí Hockey Club Sant Cugat masculí. Debuta aquest any a l'hoquei Lliga i de moment està lesionat per una lesió a la mandíbula, però ben aviat segurament el veurem ja amb els patins a pista. Carles Domènech, bon dia.
Bon dia, Joan.
Bé, què ens pots explicar d'aquesta lesió? Com va l'abast i la recuperació?
Doncs, bueno, va sorgir un petit accident a un entreno. Va ser una bola dividida amb un company molt a prop de la baia i se'm va quedar el peu clavat i vaig caure i vaig topar amb la cara i vaig fer un trau a la cella i vaig patir una fractura de mandíbula. Però bueno, l'operació ja va anar tot bé i ara ja estic en la fase de recuperació i està anant millor del que m'esperava i amb moltes ganes de tornar-me a posar els patins i disfrutar dels partits al pavelló.
Quan creus més o menys que podríem veure el Carles ja a pista competint?
Espero que contra l'Alcoi, que és després del partit del Barça, em pugui anar ja convocat i tenir alguns minuts.
Com està sent aquesta temporada, a banda de la lesió, a Hockey Lliga, amb aquest debut?
Òbviament està sent difícil perquè nosaltres veníem d'Hockey Plata i òbviament estem patint les diferències que hi ha. Però jo crec que tenim una molt bona dinàmica d'entrenaments, és un equip molt lituador, que creiem molt en nosaltres, però sí que ens falta aquest últim passet de ficar la bola dins la porteria, però és una cosa que estem treballant cada dia als entrenos i aviam si podem assolir tots els objectius que ens vam proposar al principi de temporada.
Quan jugues no te n'adones del que es pateix fora de la pista, però ara que estàs fora es pateix molt?
Sí, ja ho he notat aquestes dues últimes jornades que vaig anar a veure sense dormir de noia i aquest cap de setmana contra l'Iceo, i sí que és veritat que sents com una mena d'impotència, ja que quan estàs dins la pista tens com la situació controlada i quan estàs a la grada doncs no pots fer res, llavors sents com aquesta mena d'impotència, i sí que és veritat que es pateix molt més fora de la pista que dins.
A la pista el Noi es va competir 2-1,
sí.
L'altre dia amb l'Iceo 0-2. Suposo que el nivell exigible a l'equip ha de ser aquest, però contra rivals que en teoria són inferiors, no? a aquests dos o tres equips tan grans
sí,
que Lliga.
Sí, òbviament són equips amb molta més experiència que nosaltres, molt més professionalitzats, però jo crec que si plantegem els partits d'aquesta manera, quan vinguin rivals que no són tan forts, els hi podrem plantar més cara i podem-nos emportar els 3 punts.
Teniu un problema important aquí al PAF 2, perquè no acaben d'arribar tots els triomfs que voldríeu. La temporada passada va ser tot just al contrari. Aquí era un fortí que poca gent va marxar amb punts. Què creus que li falta a l'equip aquí a casa?
Doncs no sabria què dir-te, però sí que és veritat que nosaltres sempre hem estat molt acostumats a, quan la gent ve a casa, sempre a guanyar. Sí que és veritat que la primera part doncs, ens costava més, però sempre hi havia un moment a la segona part que sempre acabàvem matant el partit. Sí que és veritat que aquest any està costant més, si no m'equivoco, crec que només hem puntuat 3 punts contra el Calafell, que és molt bon equip, però sí que ens esperàvem doncs, puntuar més a casa, i és una cosa que també estem treballant i tots som conscients, però jo crec que sempre acabem millor del que comencem i crec que al final de tot acabarem puntuant a casa.
Hi ha pocs canvis respecte a la temporada passada. Han arribat 3 jugadors, Tomàs Villares, Baptiste Bonu, el porter, i el Pol Galbas. La resta, mínim, 4 o 5 jugadors ja tenen experiència a Hockey Lliga de l'anterior etapa.
Sí.
Pels que són nouvinguts a la categoria, en què canvia l'Hockey Lliga, l'Hockey Plata?
Doncs jo el que he notat és que canvia molt el tema del físic i sobretot l'experiència, perquè trobes jugadors que porten doncs, molts anys jugant a Hockey Lliga i es nota molt, perquè hi ha molts cops que, bueno, tu quan has jugat a Hockey Plata, doncs sí que és veritat que els detalls jo crec que no compten tant, però quan estàs a Hockey Lliga, els petits detalls doncs compten moltíssim i hi ha gent que és superprofessionalitzada que quan la ten doncs no perdona i al final això acaba passant factura. I és el que he notat, que els petits detalls a Hockey Lliga doncs passen factura.
Ara mateix l'equip es troba en situació de play-out de permanència, teniu per davant el Girona, i sí que és veritat que el Voltregà el teniu ja a 5 punts de diferència. Què us fa més por? Els que venen per darrere o els que estan per davant que no s'escapin?
Jo crec que els que venen per darrere, perquè l'Arenys el tenim a 2 punts només, i en el cas de que ens passés estaríem ja a descens, que no tenim l'oportunitat de jugar al play-out. Però jo és el que t'he dit, jo crec que al final la bola acabarà entrant perquè portem una bona dinàmica d'entrenos i tots som conscients, i jo crec que acabarem puntuant i no baixant a la zona de descens.
El vestidor, com el veus? L'any passat tot era flors i violes, perquè quan un equip està dalt queda campió, és el més maco de l'esport, però ara que les coses no van tan bé, aquesta unió continua, entenc, i sobretot és la que us pot fer sortir d'aquesta situació, no?
Sí, bueno, al vestidor hi ha molt bon ambient, i és que és veritat doncs, que l'any passat doncs, estàvem acostumats a doncs, gairebé guanyar cada cap de setmana, i era arribar el dilluns a l'entreno i estar contents i entrenar bé, i òbviament aquest any doncs, està costant més, però és el que t'he dit abans, som un equip molt lluitador que creiem molt en nosaltres i estem intentant doncs, canviar aquesta situació.
La temporada passada el Pau Gilabert va ser el màxim golejador tant d'Hockey Lliga Plata Nord i Sud i un dels referents també a Hockey Lliga en el capacitat golejadora, i tu també vas ser un dels jugadors importants en la faceta ofensiva. Et va arribar alguna oferta a final de temporada o durant la temporada per anar a Hockey Lliga?
Sí, em va arribar alguna, però jo tenia molt clar que el primer any d'Hockey Lliga el volia fer aquí a Sant Cugat, perquè és el club que porto molts anys i porto des que vaig començar aquí, i em feia molta il·lusió doncs, jugar el primer any Hockey Lliga al club de la meva vida.
I l'any vinent?
L'any vinent de moment no tinc.
Si l'equip es mantingués a Hockey Lliga, seguiries?
Ho hauria de valorar, però de moment sí. Sí.
Pel que fa al capítol de tècnics, teniu un cos tècnic molt ampli en jugadors, amb exjugadors amb molta experiència. El Joan Carles Badillo va ser un porter important a l'entrenador. També tenim el Borja, que ha estat un dels referents de l'hoquei patins, i també a la porteria, l'entrenador de porters, el Eloi Gaspar, Gascon,
el Ramon Gascon.
Ramon Gascon.
Sí.
El fet de que tingueu un cos tècnic amb tanta experiència i tant exjugadors, els joves us donen molts consells?
Sí, a mi, doncs, quan durant els meus primers anys, no sé, farà 2 temporades o així, quan ja començava a pujar amb el primer equip, tant com el Joan Carles Badillo com el Borja Ferrer em van ajudar molt, ja que tenia molta experiència dins d'aquest món de l'hoquei. I sí, és veritat, vull dir, jo doncs, no tenia gaire experiència, pujava de les categories base, i sí, em van donar molts consells i em van ajudar molt durant aquesta etapa de formació.
Hoquei Patins ha estat el Pati Hoquei Club Sant Cugat. Abans també has estat amb altres equips, no?
Sí.
Amb el Barça, no?
No, jo he estat tota la vida aquí a Sant Cugat.
Però no vas marxar...
Bueno, vaig tenir l'oportunitat, però no, em vaig quedar aquí.
Això volia comentar, sí, anava confós. En tot cas, a banda de l'hoquei patins, el Carles també estudia fisio, no?
Sí, fisioteràpia.
I bé, l'altre dia, quan vas patir aquesta lesió amb la tanca, no sé si tu ja, pel que estàs estudiant, dius, aquí hi ha algú greu, no?
Sí, bueno, en el moment... jo tampoc ho recordo molt, perquè va passar tot molt ràpid, però sí que és veritat que en el moment de, després de la topada vaig notar que la boca no em quadrava molt i sí que vaig pensar que me l'havia trencat i efectivament sí, me la vaig fracturar.
El fet d'estudiar una cosa molt relacionada amb el teu hobby, amb la teva afició, en què et pot ajudar? Perquè clar, quan vas a classe, no? La majoria de coses que expliquen o les has patit o les veus, no? O...
Sí, és una cosa que, per exemple, quan algú de l'equip doncs, li fa mal algun múscul o a mi, per exemple, doncs, abans de començar la carrera doncs, no sabia quin múscul era o coses així, doncs, que quan ho has estudiat doncs, ja estàs més ubicat i sí, és interessant.
Experiència internacional has tingut amb un campionat del món i un campionat d'Europa, no? Amb la selecció espanyola.
He tingut dos d'Europa.
Dos d'Europa.
Sí.
I allà vas ser en un, crec, màxim golejador, no?
Sí, el primer, el de la sub-17.
I tota aquella experiència queda molt lluny ara a l'hoquei lliga? És molt diferent? El fet de competir amb...
Sí, vull dir, era molt professionalitzat tot, era molt diferent al Sant Cugat, jo estava acostumat doncs, aquí a jugar doncs, amb la meva edat i va ser un canvi bastant dràstic, però sí, va ser tot molt professionalitzat, però òbviament eren molt petits encara i es nota molt el canvi de hockey.
I el club, tu portes tota la teva vida aquí, sí. Ho has explicat, ha canviat molt dels teus inicis ara, perquè clar, a nivell de tecnificació, a nivell d'equip masculí i femení, a dalt de tot, el sí. Femení també té la seva importància.
Sí, jo me'n recordo que quan era petit, doncs, el primer equip crec que militava doncs, a Primera Catalana o a Nacional i sí que és veritat que a mesura que vaig anar creixent hi havia molt bons jugadors com és el Pau Gilabert, el Joan Farnés, el David Yepes, doncs que eren molt joves i van acabar pujant a hockey lliga i sí que és veritat que durant els últims anys el club ha millorat molt perquè també tenim el primer equip femení que també està militant a hockey lliga i és una cosa molt important que els dos primers equips estiguin a la màxima categoria.
Per acabar, no sé si tens algun somni esportiu a banda que es mantingui el pati hoquei a hoquei lliga. La porta de la selecció espanyola vas competir a categories inferiors. La selecció espanyola absoluta ja són paraules majors, no?
Sí, són paraules molt majors. Allà és on estan els millors del món, però òbviament és un somni i s'ha de seguir treballant i apuntar lluny, sí.
Per acabar, el tema d'instal·lacions, hem parlat del PAF 2, l'altre dia algun jugador es va queixar a xarxes socials del tema de les dutxes, el mateix tècnic Joan Carles Badillo parlava de la brutícia que hi havia al PAF 2 a la Rambla Celler. Això, a la plantilla, els jugadors, sent hoquei lliga, us molesta, us empipa, us fa competir... no amb les mateixes condicions que la resta?
Sí, bueno, intentem no pensar-hi molt, però sí que és veritat que molts cops les dutxes o surten molt fredes o molt calentes i sobretot el problema d'aquest any és la brutícia que hi ha al pavelló, que hi ha moltíssima pols i es veu que no la netegen i arribem el dilluns a l'entrenament i rellisca moltíssim la pista i no podem entrenar en condicions. Però bueno, intentem netejar-la abans de l'entreno i intentar entrenar de la millor manera possible.
Molt bé, doncs, Carles Domènech, fins aquí aquesta entrevista, conversa, xerrada, esperant la teva recuperació d'aquesta lesió de mandíbula. Esperem, doncs, al Palau aquest diumenge no, però el proper dissabte amb l'Alcoi, un partit també vital, que ja et veiem a pista i fent aquestes carreres i tant de bo arribin aquests gols que tant necessita l'equip.
Sí, gràcies, Joan.
Molt bé, doncs, farem una mínima aturada i en tornar us parlarem de la resta de partits d'aquest cap de setmana, amb especial atenció al futbol sala, al vòlei i també amb un incident que va succeir aquest dimecres a la pista de l'aire lliure de l'Escola Catalunya amb un jugador infantil del Cubàsquet, lesió greu, i veurem si pot tenir seqüeles, esperem que no, en els propers dies.
Esport en marxa, amb Joan García.
10 minuts i arribarem a les 10 del matí. Continuem repassant els resultats, els marcadors d'aquesta jornada. I ara toca parlar d'una victòria important, la del DSB Club Voleibol Sant Cugat a la pista del Kiele per 0-16-3 al conjunt de Rafa Ruiz, que se situa a 6è en posició de play-off pel títol. Aquest és el gran objectiu de la temporada. Seria tercera vegada consecutiva que l'equip juga aquest play-off, però abans hauran de disputar la Copa de la Reina. I abans de disputar la Copa de la Reina, toca aquest dissabte jugar a 7:45 del vespre rebent el Heidelberg, el penúltim classificat. Què va passar a Kiele? Doncs ens ho explica el nostre company, el Marc Morales. Marc, bon dia.
Bon dia, Joan. El primer set ha començat amb el domini del Kiele, amb un bon servei i sent agressives en el bloqueig. El parcial dels primers compassos de maig ha sigut de 8-4. El Sant Cugat ha començat a assentar-se en el partit i retallar distàncies en el marcador, 16-14. Però li ha costat trobar el ritme i ser consistents a la xarxa. A mitjans del primer set ha començat a canviar el signe al partit i les santcugatenques han tret el cap amb un servei molt sòlid i bones accions defensives, tot i seguir per darrere el marcador, 21-19. Amb un parcial de 2-6, les de Rafa Ruiz han certificat la remuntada que ha servit per encarar el partit en un primer set que ha costat molt a les vermellonegres. El marcador final del primer set ha estat 23-25. En el segon set, els primers minuts han sigut dominats per les de Rafa Ruiz, amb un parcial de 5-8. Les locals han intentat reaccionar, però les de Sant Cugatenques no les han deixat ni respirar amb grans bloquejos defensius. Amb un molt bon servei i sent molt consistents a la xarxa, han assolit el segon set amb molta superioritat i han deixat pràcticament sentenciat el partit, 18-25. El tercer set ha seguit la mateixa tònica, un set plàcid per a les visitants, que han mantingut el seu bon servei i amb una gran defensa no han donat opció de remuntada pel Kiele. Tot i que les locals ho han intentat i en un moment determinat s'han posat per davant el marcador 8-7, però ha sigut un miratge davant la llau ofensiu de les vermellonegres. Les de Rafa Ruiz han continuat executant el mateix pla que en el segon set i s'ha tornat a avançar al marcador 14-16. Amb un parcial final de 4-9, les vermellonegres han certificat una victòria clau per ser entre les 6 primeres i poder optar a jugar als play-off. El marcador final del tercer set ha sigut 18-25. La jugadora del DSB Club Voleibol Sant Cugat ha destacat que ha sigut un maig que han sabut controlar en tot moment.
I la veritat que el partit, la veritat que ens va sortir molt bé, vam jugar molt tranquil·les, vam saber fer el nostre joc i tot i anar per sota en alguns moments del partit, crec que ho vam saber gestionar molt bé. En cap moment ens va envair una sensació de nervis, que és el que a vegades ens passa quan anem per sota.
I també ha recalcat la importància d'aquesta victòria de cara als play-off.
I crec que la veritat que va ser una victòria molt important a nivell de cara als play-offs. I la veritat que estem molt contentes, vam treballar molt bé i la veritat que tenim moltes ganes de més.
Les santcugatenques reben la jornada vinent la visita del Heidelberg, Volkswagen, penúltima a la classificació.
Gràcies, Marc. Entrem en el terreny del futbol sala. Parlem primerament de la tercera divisió, el grup 1, on trobem l'Olímpic Floresta, que ara mateix ocupa la part alta d'aquesta taula classificatòria, i amb remuntada aquest dissabte, per dia 0-2 a la mitja part davant del Sant Joan de Vilassar, 4-2. Marc Morales també ens dona més detalls d'aquest maig. Marc, bon dia de nou.
Bon dia, Joan. Els florestans no han arrencat el maig de la millor manera possible i el Vilassar ho ha aprofitat en un minut. El primer gol ha arribat al minut 14 de la primera part de la mà d'André da Silva i el segon gol ha arribat en una bona acció col·lectiva dels visitants que ha finalitzat Ferran Carceles un minut més tard. La resposta local ha arribat a la represa, un Olímpic Floresta que ha sortit molt més endollat i amb ganes de reivindicar-se després d'una mala primera part. Els de Joan Pinilla han sortit amb tot i al cap de dos minuts de la segona meitat ha arribat el primer gol de la mà de Guillem Monté i l'equip local ha començat a creure la remuntada. Cinc minuts més tard, Víctor Olivera ha empatat el maig a 2 i ell mateix ha fet el gol que confirmava la remuntada al minut 35. El quart i definitiu gol que ha donat la tranquil·litat al conjunt local l'ha materialitzat Marc Cerqueira i amb el 4-2 s'ha arribat al final dels 40 minuts. El jugador de l'Olímpic Floresta, Guillem Monté, ha destacat la gran segona meitat de l'equip.
Al descans sabíem que teníem clar que era un partit que es podia remuntar seguint amb la mateixa idea que al principi. Vam sortir fins i tot una mica més endollats a la segona part.
Ara mateix, el conjunt de Joan Pinilla té 25 punts i ocupa la cinquena plaça del grup i la jornada vinent reben el futbol sala farmàcia Catalunya-Castellà.
Gràcies, Marc. I baixem una categoria de la tercera divisió a la Lliga Divisió d'Honor Catalana, on milita el futbol sala Sant Cugat, que lluita per la permanència. Empat a dos davant el Lloret, que no deixa a cap dels dos conjunts satisfets. Arnau, bon dia.
Bon dia, Joan. El futbol sala Sant Cugat ha empatat a 2 davant el Lloret en el partit corresponent a la 12a jornada del grup 1 de la divisió d'honor catalana. Els vermell i negres han tingut dues clares ocasions en el tram final on s'han pogut endur la victòria, però no ha estat possible en un duel molt igualat. A l'inici, les ocasions més clares les han tingut els visitants, que han aconseguit obrir la llauna amb el gol marcat per Ricardo Gálvez. El Sant Cugat ha reaccionat i en un contraatac molt ben executat, finalitzat per Víctor Martín, ha empatat el maig. El començament de la segona part ha estat similar al de la primera, amb el conjunt visitant generant arribades i amb un Sant Cugat més defensiu intentant aprofitar els diversos contraatacs. En els minuts finals, el conjunt d'Albert Tejero ha millorat, buscant el necessitat triomf, però quan millor estaven els locals, el Lloret s'ha posat per davant gràcies a Dual Pons. L'alegria li ha durat poc als visitants, perquè 30 segons més tard, els vermells i negres han assolit la igualada amb una molt bona circulació de pilota, aprofitant el porter jugador, que ha finalitzat Eric Ripoll. Quan faltaven 20 segons, els locals han tingut un 1 contra 1 davant del porter que no han sabut transformar i que hagués significat la victòria.
No, jo crec que els minuts finals realment ens mereixem haver posat-nos per davant. Sí que és veritat que ells en una contra s'han generat el 2-1 i hem tingut que remuntar-lo, però bueno, hem tingut el caràcter per remuntar-lo, hem tingut el caràcter per seguir apretant i hem tingut el caràcter per seguir jugant de 5 amb confiança i podem marcar. Si ens quedem amb aquestes coses segur que tirem endavant.
El Sant Cugat es manté desè a la part baixa de la classificació amb 14 punts. El conjunt d'Albert Tejero visitarà la jornada vinent la pista del Mataró.
Gràcies, Arnau, i no marxis massa lluny perquè ens has d'explicar novetats de l'incident de la lesió greu d'un jugador del Cubàsquet infantil aquest dimecres i ha estat 2 dies a l'UCI. Per sort, ja té l'alta hospitalària i veurem si té seqüeles o no en els propers dies. Arnau, bon dia de nou.
Bon dia, Joan. Un jugador infantil del Cubàsquet Sant Cugat ha patit una fissura parietal del crani després de relliscar en un entrenament a la pista a l'aire lliure de l'Escola Catalunya aquest dimecres. El noi ja ha estat donat d'alta després de 2 dies a l'UCI i, segons l'informe mèdic, el jugador podria patir seqüeles auditives tot depenent de l'evolució de les properes setmanes. El president del club Sant Cugatenc, Quique Aranda, ha mostrat el seu descontent amb l'Ajuntament.
Estem una mica farts, francament, d'aquesta manca de rigor, de tall i de gestió, perquè digue-li al pare, no, és un accident, és una cosa que hem d'acceptar, és una cosa que per desgràcia poden passar, era evitable, i això tots hem de fer la reflexió definitiva, perquè si no al final ja portem 2 anys, l'any passat un altre noi en aquesta mateixa pista pel mateix motiu va tenir també un accident, i al final les respostes són les de sempre, no? Ens estem mirant, mirarem mesures, ens estem mirant, però al final mai passa res realment significatiu.
Cugat Media ha contactat amb l'Ajuntament per conèixer l'opinió de l'accident i han explicat que estan recopilant tota la informació per emetre un comunicat.
Per acabar a l'Esport en Marxa d'avui, us comentarem la derrota per 4-0 de la UAS de tenis taula femenina, que disputa per primer cop a la seva història la superdivisió, la màxima categoria femenina, va caure a la pista Lirun per 4-0, i aquest diumenge juga a casa a les 12 del migdia a l'Escola Cuixerola i s'enfrontarà amb el Son Cladera. La UAS és penúltima amb 4 punts, a 2 de la salvació, i el Son Cladera és 9è amb 10 punts. Per tant, un partit vital per intentar doncs, sortir d'aquesta zona baixa de la classificació i esperar, aspirar, volíem dir, a mantenir-se a la màxima categoria. Un Son Cladera que ara mateix està 4 punts per sobre de l'equip vermell i negre. Doncs fins aquí aquest repàs exhaustiu a la jornada del cap de setmana. Aquest programa no hem parlat de rugbi perquè el primer equip femení fins al març no competeix per diferents competicions internacionals de la selecció espanyola i qui sí competirà ja aquest cap de setmana serà el conjunt masculí del rugbi Sant Cugat que disputarà la segona jornada de la fase d'ascens al camp del Getxo. Serà diumenge al matí a les 12 del migdia a la pista del conjunt basc. Un conjunt, el rugbi Sant Cugat, que afronta la segona jornada després de caure davant el Covernes a la primera jornada i que intentarà finalitzar entre els 4 primers classificats d'aquest grup de 9 per intentar jugar les semifinals i, òbviament, la final. Un equip, el del rugbi Sant Cugat, que ja es prepara, com la majoria de conjunts, des d'avui i fins divendres per fer uns bons entrenaments i preparar a aquesta propera jornada de cap de setmana amb la intenció i l'objectiu d'assolir una nova victòria. Darrer cap de setmana, el vinent, abans de la Copa de la Reina de vòlei, estarem també molt pendents perquè el vòlei Sant Cugat debutarà el divendres 17 de febrer, ho farà al Pub 3 de la Rambla del Celler a les 8 del vespre davant el Caja Sol. Sens dubte, pendents d'aquesta Copa de la Reina i de tota l'actualitat esportiva en els diferents butlletins horaris, al Facebook, al Twitter, a l'Instagram i també constantment a cugat.cat. Gràcies per la seva atenció, per la seva confiança, us ha parlat Joan García, també han fet possible el programa el Marc Morales i l'Arnau Martínez a la redacció i a l'Oriol Coromina a les vies de so. Que vagi molt bé, adeu-siau.